El govern d'Espanya ha prorrogat algunes de les mesures extraordinàries contra la crisi energètica i la inflació que ha anat aprovant els últims dos anys. La majoria d'aquestes mesures, que inclouen àmbits com l'habitatge, el transport o els impostos, s'havien aprovat a finals de l'any passat i caduquen, millor dit, aquest divendres 30 de juny. I la pregunta és, quines mesures es prorroguen 6 mesos més i quines no? Em poso en contacte amb l'Eduard Conti, que és economista especialista en finances personals. Eduard, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal, Montse?
Escolta, molt bé, amb aquestes eleccions anticipades i tal, moltes lleis s'han quedat aturades, hi ha una mica de follon. Avui es parla molt del tema de l'habitatge, que queda aturat, aquestes renovacions i tal. Explica'm una mica, posa'm una mica d'ordre amb tot això que està passant, amb aquestes mesures anticrisis que manté el govern, o no?
Sí. Home, és un... aquí hi ha moltes mesures, però anem a destacar-ne algunes.
Perfecte, vinga.
Primer, com dius, hi ha hagut una pròrroga de mesures que ja existien, s'han prorrogat fins al 31 de desembre, i les que més podríem destacar, perquè tenen un impacte important en la població, és que d'una banda segueix bonificant els abonaments de transport públic, és a dir, que tots els que utilitzem el transport públic pagarem menys diners fins al 31 de desembre, seguirem pagant menys diners. També es manté l'eliminació de l'IVA per la cistella de productes bàsics, d'alimentació sobretot, i també la baixada del 5% per olis i pastes alimentícies. Tot això, important, també per la butxaca. Després també es manté l'ajuda al gasoli per transportistes professionals, agricultors, ramaders, que serà de 10 cèntims fins al 30 de setembre, de 10 cèntims per litre, i de 5 cèntims a l'últim trimestre de l'any. Que això també beneficiarà bastantes persones. Després també es prorroguen algunes de les mesures o la majoria de mesures que, a les factures, sobretot de la llum,
sí,
que això també ho hem notat tots, perquè s'han reduït impostos sobre aquestes factures i també l'IVA. Després tampoc es podrà desnonar del seu habitatge persones que tinguin vulnerabilitat econòmica i que no tinguin alternativa habitacional.
Que bona notícia, sí.
És una bona notícia.
I tant.
I bàsicament això serien les que es prorroguen. Després n'hi ha una, després et parlaré de les noves, també, però
sí.
Hi ha hagut també una que en alguns mitjans s'ha parlat de que el govern havia eliminat el topall del 2% en els lloguers.
Sí.
Saps? Que era una de les mesures estrella, perquè, com saps, la inflació els últims dos anys realment va arribar al 10%.
Exacte. Sí, es parlava de que a partir de l'1 de juliol els propietaris de pisos de lloguer podran apujar els preus quan es renovin els contractes sense límits.
Exacte, però això aquí hauríem de posar un asterisc bastant gran.
Vinga.
I el motiu és que, clar, ara tenim una nova llei de l'habitatge. I aquesta nova llei de l'habitatge el que fa és, fins al 31 de desembre del 2023, ha situat un límit del 2% en les revisions de contractes de lloguer existents. I que, a més, de cara al 2024, ha situat un màxim del 3% en les revisions. Això és una llei, i la llei s'imposa en aquestes mesures que ara s'estan prorrogant. És a dir, que sí que és veritat que s'ha eliminat de les mesures extraordinàries la pujada al 2%, però és que s'ha fet una llei nova de l'habitatge. I aquesta llei nova contempla aquestes pujades màximes del 2% en el que queda d'any i del 3% al 2024. De cara a partir del 2025, en principi s'ha de crear un nou índex de referència pels lloguers que no serà l'IPC, perquè ara també la majoria de contractes de lloguer estan referenciats a les variacions de l'IPC. Doncs això també es vol modificar d'alguna forma per protegir els llogaters, no? Que cada cop són més.
Sí.
Estem en un país que era un país de propietaris i ara cada vegada més, també per una qüestió purament econòmica i financera, no només de preferències, estem passant a ser un país més de llogaters, no?
A més, s'està incentivant, Eduard, el fet de que, ahir ho parlàvem en el programa, que a partir d'ara les immobiliàries, els honoraris de les immobiliàries els haurà de pagar el propietari del pis que vol llogar, no el futur llogater.
Sí, sí, totalment.
I això facilita, no?, l'accés al mercat de la vivenda de lloguer.
Sí, sí, tot el que sigui facilitat sempre és benvingut, no? I també hi ha hi ha, entre les mesures aquestes que ara es posaran en marxa a partir de l'1 de juliol, també hi ha algunes noves mesures.
Sí, per exemple?
Hi ha, per exemple, una que se n'ha parlat molt, que té a veure amb els vehicles elèctrics,
sí,
que és una deducció del 15% en l'IRPF per la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de sistemes de recàrrega de bateries.
Uh-huh. Val?
Això a la pràctica també... Això s'ha de... Jo mateix que em dedico a això, m'ho haig de llegir 10 vegades, per entendre-ho.
Sí.
No? Perquè et diuen que el màxim que et pots deduir, la màxima deducció que podràs aplicar des del moment d'adquisició del vehicle serà de 20.000 euros. No?
Uh-huh.
Això efectes pràctics, què vol dir? Que si jo, per exemple, compro un cotxe elèctric de 40.000 euros...
Uh-huh.
El que em podré desgravar és un 15% d'aquests 40.000 euros, és
sí,
a dir, 6.000 euros.
Sí.
Llavors, l'estalvi fiscal que tindré sobre aquests 6.000 euros dependrà del tram de l'IRPF que correspongui. Si estic en un 20%, 25%, doncs l'estalvi estarà entre els 1.200, 1.500 euros. Que, ojo, entre tenir-los i no tenir-los, molt millor, no? Perquè, a més, és un estalvi fiscal que se suma en el pla Moves, que és el pla que ara mateix hi ha a totes les comunitats autònomes per la compra de vehicles elèctrics.
Uh-huh.
És un incentiu, és un incentiu econòmic a la compra de vehicles elèctrics.
Uh-huh.
I és una mesura nova, se n'està parlant, i bueno, jo crec que suma, és una mesura més per promoure...
Home, clar, per donar una empenta a la transició sí, i modernització del parc de vehicles, no?
Exacte.
Això és obvi. Una altra cosa, abans, sí, després de parlar de totes aquestes mesures, de la rebaixa de l'IVA, recordem, en els aliments de primera necessitat, que es manté, la deducció per la compra de vehicles elèctrics, bonificació del transport públic, descompte pel gasoil per professionals, l'IVA de la llum seguirà reduït i aquesta... el tema dels lloguers, que ens ho has explicat molt bé, com quedarà finalment. Hem de preguntar-te per l'estiu. Diuen que aquest estiu serà el més car de tota la història coneguda fins ara, per què?
Home, jo això de llegir el futur no ho sé, no? El que sí que veiem, a veure, aquí hi ha un tema important, no? Que és que, com saps, la inflació, l'IPC, s'ha anat moderant. Ara estem, al mes de maig es va tancar al voltant del 3%. I com hem parlat abans, doncs veníem d'haver tocat fins i tot el 10%, de xifres no vistes des dels anys 80.
Exacte.
Llavors algú podria dir, home, els preus ja s'han moderat. No, els preus estan pujant menys, però allà on estan, allà on els hem deixat perquè han anat pujant durant quasi 30 mesos, allà estan, no? Els preus han pujat i s'ha consolidat una pujada de preus, llavors tot és més car, tot. Si quan ara un vol muntar-se a les vacances i busca bitllets d'avió i busca allotjaments, etc, el que veu és que té la sensació de que tot és més car.
Exacte, tot puja
és una sensació.
Menys els sous, eh? Tot puja menys els sous.
Els sous sempre els hi ha costat més, a casa nostra, els sous, però ara els preus, a més es veu amb tot. Es veu, quan un se'n va al restaurant també té la impressió de que, ostres, això... Abans podies menjar, els menús estan ara tots a 15 euros.
Sí, sí, d'aquí no baixa. Oh. I si portes el cotxe, o si fumes, o si et prens, no sé, una Coca-Cola o una aigua amb misteri, tot puja, O sigui que les butxaques, intentem que el forat no sigui gaire gran durant aquest estiu. Eduard Conti, economista, especialista en finances personals, gràcies per haver atès la nostra trucada, com sempre. És un plaer escoltar-te, perquè entenem perfectament quan ens ho expliques, i això és d'agrair. Eduard, gràcies.
Gràcies, Montse, que vagi molt bé.